Bon dia, Enric.
Hola, bon dia, Montse.
Què tal, com estem?
Estupendament.
A punt de la Setmana Santa.
A punt de la Setmana Santa.
Bueno, doncs 4 dies sants, perquè de setmana a setmana ben poqueta cosa queda.
Mai ha sigut una setmana sencera. Bueno, pels mestres sí, per exemple.
Exacte,
per, sí. Però per nosaltres...
Per nosaltres res, a treballar com uns pepes. I a les efemèrides d'avui...
Què tenim?
A veure...
Va, vinga, va.
El 1506, 18 d'abril, sí. El papa Juli II posa la primera pedra de la Basílica de Sant Pere de Roma.
Veus? Mm? Fins al 1506 no van arribar a posar la primera pedra.
De la Basílica actual, no.
Ah, bueno. Què tenien abans?
Pues tenien una petita cripta on estava enterrat Sant Pere.
Molt bé. Sempre s'aprenen coses.
Sempre. El 1909, i ara farem referència al desastre que va passar dilluns a la catedral de Notre Dame, es va beatificar Jeanne d'Arc, justament a la catedral de Notre Dame, pel papa Pius X. El 1951, creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer.
Sí, va ser el nucli del negoci per fer més endavant la Comunitat Econòmica Europea.
Molt bé.
Però fixa't que des de l'origen no és més que un negoci.
Que és això. Un negoci entre amigos, sí.
És una multinacional.
Sí. El 1955 mora Einstein.
Oh.
Oh, lo content que estaria ara de la fotografia dels forats negres i l'Stephen Hawking. Jo,
tant,
mira, me poso dramàtica amb això, però penso que és gent que va entregar tota una vida a algo.
Bueno,
que,
però lo bo és que s'està demostrant ja, tot el que ells
sí,
van
sí.
imaginar.
Jo com que més allà de les 28 lletres de l'alfabet no rullo, pues... Vale, què més es commemora avui? Dia Internacional dels Monuments i dels Llocs Patrimonials per a la seva salvaguarda i valoració del patrimoni. Mala setmana
és
per celebrar-ho.
Mala sí.
setmana. Que de fet retrobarem una referència a Notre Dame al final del programa,
sí,
no?
Home, va. Sí.
I el Dia Mundial del Radioaficionat avui.
Ah, mira, que això era estupendo.
Jo tenia un veí que era radioaficionat.
No, jo tenia un
i es deia Bravo Eco Zulu, perquè ho portava al cotxe,
claro.
I feia una gràcia,
sí,
això
sí,
del
sí,
Bravo
sí,
Eco Zulu.
Sí. Sí. Bueno, això internet ho ha disparat,
sí.
Ho ha multiplicat per 1000 sí. I ho ha disparat a tothom.
Doncs és el dia de radioaficionat perquè el 1879 Thomas Alva Edison va presentar el fonògraf, el primer
bien,
aparell
sí, sí.
de
la gravació
de la
de so,
veu. De so.
De veu.
Exacte. Molt bé, doncs ja està, ja hem fet la introducció.
Has estat molt tècnica.
Molt tècnica, sí, jo tècnica, justament, això és com un oxímoron. Molt bé, doncs anirem a la cartera.
Va, anem per les pel·lis, vinga, vinga.
I aquesta setmana estrenarem pel·lícules d'animació, també, perquè com que són dies de festa pels crios... també els hi farem una mica d'especial.
Sí.
Comencem amb Bikes.
Speedy, la verdad es que nuestros pedales son nuestra esencia. Rodar es nuestra vida.
Repartiendo correo nunca seré un corredor.
La gente de Spokesville espera su correo, no carreras tontas de bicicleta.
La juventud local espera con entusiasmo el regreso de su héroe.
Rock está en Spokesville, es mi oportunidad de entrenar con él y ser un corredor de verdad.
Bikes the Movie és una pel·lícula espanyola que no sé per què no es diu Bicicletes la pel·lícula, però bueno és igual,
de cara
al comerç exterior,
claro.
És una pel·lícula dirigida per Manuel J. García, que el 2000 ja va presentar Marco Antonio Rescate en Hong Kong i el 2013 Gigantes, la leyenda de Tomba Tossals, per tant, algú dedicat justament al cinema de l'animació en una coproducció espanyola i xinesa.
Sí,
què li passa a les bicicletes?
Una, a més de ser d'animació, és 3D.
És 3D.
Per tant, espectacle visual a les pantalles. Vale?
I paga una pasta.
També, bueno, és, a veure, l'espectacle és
perdón,
negoci...
Perdón, però jo sempre que... penso, família, quatre fills, crispetes i 3D...
Qualsevol que diria que tens quatre fills, Montse.
No, família de... Ai, de quatre fills volia dir de quatre persones.
Bueno, tornem a començar. Hola, què tal?
Hola, què tal?
Bueno, doncs Spokesville és una ciutat màgica que està situada entre boscos i rius, però està habitada per bicicletes. Uh-huh. Les persones són bicicletes, en realitat.
Va ser com allò de Cars, no?
Sí, però sense motor. I allà hi viu Speedy, que és el rapidillo. Vale?
L'Speedy González.
Sí. És una bici de muntanya que reparteix el correu i que somia amb ser una bicicleta de carreres. A la idíl·lica vila de Spokesville canvia completament un dia que arriba a la ciutat un artefacte del que ningú n'havia sentit a parlar mai, que és el motor d'explosió de gasolina. S'acabó pedalear, m'entens?
Sí.
I darrere d'aquest artefacte contaminant, clar, hi ha els banquers, que es diuen Rómulo i Remo, que són propietaris del banc de Spokesville, i el seu protegit, que és un campió local que es diu Rock Dickerson, que és un jove, diríem. Per impedir que l'aire de la ciutat es contamini, Speedy els seus amics, que es diuen, fixa't, un es diu Pinyon, l'altre Gassi i l'altre Montana. Montana és una intel·ligent bicicleta, molt audaç, que no té por de dir el que pensa. O sigui, aquesta ho aboca tot pel broc gros. I organitzaran un moviment de defensa del medi ambient. En esta emocionant i divertida aventura, Speedy i els seus amics hauran de participar en una carrera de bicis que decidirà el futur de la ciutat. El futur vol dir evitar que posin motors en marxa, que les bicicletes decaiguin, diríem, i que, a més, la ciutat sigui un niu de fum. Total, podrà Speedy triomfar en aquesta carrera per poder evitar que empitjori la situació?
Si això
ho sabrem si ho anem a veure.
Ja. Però està bé la idea de colar el tema del respecte al medi ambient i de la sostenibilitat i dels perills de la contaminació a través dels nens, perquè de fet són els únics que podran canviar d'hàbits i de fet són els únics que ens podran reclamar que no estem fent tot el que podríem fer, com per exemple ens reclama la Greta cada divendres. Està bé que es faci servir el cine per educació.
Sí. Malgrat que...
Malgrat que aquesta història, quan es va inventar el motor, la història ens demostra que va guanyar el motor.
Clar. Però a part d'això, jo aquesta història veig una trampa, que és que és el que no canvia nada perquè jo, a mi em va bé així.
Ja.
Tachín, això també els ensenyes als nens, perquè ho aprenen tot. Aprenen les dues idees.
Ja, però...
El que no ens vinguin a canviar coses que a mi no m'interessa i el que amb el meu el món seria millor.
Jo crec que aquí diferents. El missatge no...
Bueno, va, no ens barallarem ara.
Va,
anem per una altra, Montse.
Anem per una altra, va, que farem un debat de cada pel·lícula avui. Anem a la següent.
Estàs peleona avui, eh?
Los Fixis, Amigos Secretos.
Hola, exploradores, y bienvenidos. ¿Alguna vez os han despertado unos ruiditos extraños? Como si hubiera alguien o algo en vuestra casa, moviéndose lentamente. ¿Alguna vez habéis estado absolutamente seguros de que había alguien más en la habitación, aunque estabais completamente solos? Tom Thomas, ¿tú crees que hay...
Los Fixis, Amigos Secretos es una película rusa dirigida por Vasiko Vedosvili, Andrei Kolpin y Iván Poshkin, que... De fet, és la seva primera pel·lícula, la de Vasiko Vedosvili. Que difícil. I crec que ja havia dirigit una sèrie sobre aquesta mateixa trama, ara passada a la gran pantalla i, a més, fora de les fronteres de Rússia. Una pel·lícula d'animació, d'aventures, i tornem a estar en cinema infantil
sí.
per aquesta setmana.
Sí, sí. Els Fixis són unes petites criatures que arreglen qualsevol mena d'aparells trencats o espatllats, com ara electrodomèstics o circuits elèctrics, això.
Sí.
Perdoneu, però aquests petits éssers només poden ser vistos pels nens, o sigui, els seus pares, la gent gran, no és capaç de veure'ls.
Ja.
I quan un dels Fixis s'apodera d'un braçalet especial que el transforma en un malvat superpoderós, els seus companys van per aturar-lo.
Clar.
I que no faci maldats. I per tant, aquí està l'aventura d'intentar aturar l'amic que porta el braçalet
todopoderoso. Està bé. Veus una altra pel·lícula que també té missatge. Millor també. Arreglar que tirar i comprar de nou. Veus com hi ha un missatge també aquí subliminal?
Hòstia, bueno, a mi arregleu-me, no em tireu, per favor.
Molt bé.
Siguiente.
Siguiente. Pues ara passem al cinema adult i d'aquell que jo com a adulta no veuré, La Llorona.
¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de La Llorona?
La mujer que llora.
Es una leyenda.
I amb aquesta música ja t'arissa la pell.
El clatell, sí. T'agafa aquella...
Doncs La Llorona és la primera pel·lícula, una pel·lícula americana, de Michael Chavez. Una pel·lícula protagonitzada per Linda Cardellini, que hem vist recentment a Green Book, a Bloodline, o a Dos Padres por Desigual, i Patricia Velázquez, de CSI Miami, de Cazadores de Mentes, si no vaig mal fixada. Ja tornem a tenir una pel·lícula, la reacció de terror de la setmana.
Sí,
ja dic jo, aquestes pel·lícules. La crítica que ens diu? Pues que és una pel·lícula d'ensurts, predictible però ben resolta, que està garantit passar una nit de terror en el cine. Diu, però el seu més gran pecat és que no fa massa por. Té alguns moments interessants, però la trama és bastant moderada. I jo dic, segur.
No, home, veient el tràiler...
Sí, home.
En un tràiler et fot 4 o 5 sustos?
Però això, que veure el tràiler, ja voto de la cadira...
A veure, això està inspirat en la llegenda mexicana, una llegenda famosa, que és La Llorona, una dona que plora amb llàgrimes eternes. És una aparició terrorífica, que està presonera entre el cel i l'infern. I durant generacions, cada vegada que s'ha pronunciat el seu nom, s'ha desfermat el terror i els desastres. I els que arriben a sentir a la nit els seus crits de mort ja estan condemnats. Per tant, és un ésser, diríem, d'aparició terrorífica que té a la gent espantada, Resulta que hi ha una treballadora social amb dos fills petits.
Ja tenim els nens aquí.
Ja tenim, sí, i sa
mare.
I sa mare, la treballadora social, és una dona d'avui en dia i, per tant, és molt racional i no fa cas dels avisos que li fa una altra dona sobre La Llorona. I, pel fet de no fer cas, comencen a passar-li coses estranyes i sobrenaturals. L'única esperança que tindrà serà escapar d'aquesta maledicció de La Llorona, i és que La Llorona, quan era viva, va ofegar els seus fills en un atac de gelosia, i ara s'amaga per les ombres i ataca els infants, desesperada per reemplaçar els seus fills. A mesura que passen els segles, el seu desig és cada cop més voraç i els seus mètodes més terrorífics. Toma ja, Llorona. Pues aquest és el tema, i per tant és el patiment d'aquesta noia, bueno, d'aquesta mare,
sí,
perquè no li prengui els seus fills La Llorona.
I mentrestant li va marcant la vida a tota la resta de mares i de fills. Bueno, vale.
Va, que és, però és una pel·lícula a qui li agrada el terror.
Sí, sí.
Té escenes ben trobades i ben treballades.
Anirem a una pel·lícula que m'agradarà més, segur.
Bueno, va.
L'Espia Roja.
Joan Elizabeth Stanley.
Unidad especial.
¿Qué ocurre?
Se le acusa de 27 infracciones de la ley de secretos oficiales. Acompáñenos.
Nunca he hecho nada malo.
Hay un expediente que la sitúa en 1938 en la Universitat de...
L'Espia Roja és una pel·lícula anglesa dirigida per Trevor Noom, és la seva tercera pel·lícula, després de el 1986, Lady Jane, i el 1997, Noche de Reyes o lo que vosotros queráis. És a dir, és un senyor que en els últims 30...
Treballa poc.
Treballa poc i en té prou. Està protagonitzada per Judy Leng, que hem vist a J. Edgar a l'Assassinat en Orient Express, i és la M de les pel·lícules de 007, la cap de servei d'intel·ligència britànica de la MI6.
Una actriu molt reconeguda.
Una actriu molt reconeguda, exacte. Doncs està interpretada per Judy Dench en el paper del personatge quan és gran, i ens explicaràs què. Sophie Coxon, que hem vist a Gypsy i a Kingsman, en el paper de...
El personatge de jove.
De John Stanley jove, de Joan Stanley. I Tom Hughes, que és el... el protagonista del projecte Lázaro, te recordes? D'aquell sí. que va crionitzat, o com se digui...
Sí, i que el desperten, vale. I té problemes per adaptar-se.
Que és el que fa el paper del marit de la Joan Stanley de jove.
Sí.
Vale? Explica'ns, perquè està basada en fets reals.
Sí. Sí, sí, i fets reals i, a més, sobre espionatge, amb una història, diguem, de l'època de la Segona Guerra Mundial,
de la Guerra Freda,
i que dura fins a l'any 2000. Resulta que és l'any 2000 i Joan Stanley està disfrutant de la seva jubilació tranquil·lament quan, sobtadament, és arrestada per l'MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic. James Bond treballava per l'MI5, no sé, o l'MI6, per un.
O sigui, ella era la cap del servei secret en unes pel·lícules i, en canvi, en aquesta, en ella...
En aquesta, ella és una espia. L'agafen ja de gran, quan, a l'any 2000, i la Segona Guerra Mundial va ser de l'any 40 al 45, per tant...
39 al 45.
Bueno, Montse, m'estàs fent quedar malament.
Fatal.
Molt bé. És a dir, la pel·lícula comença que l'agafen i l'acusen d'això, d'espia britànic, ai, d'espia russa, diríem, sí. contra els britànics. I després passem a l'any 1938, que era quan Joan era un estudiant de física de Cambridge, uh-huh. i es va enamorar de Leo Gallic, un xicot comunista que li va fer canviar la seva percepció política del món. Ella treballava en un laboratori secret nuclear durant la Segona Guerra Mundial i Joan va arribar a la conclusió de que el món estava a punt de l'autodestrucció, amb la qual no anava gaire desencaminada. Joan va haver de triar entre trair el seu país i la seva gent o intentar salvar-los. Perquè, esclar, trair la seva gent és no deixar...
Treballar
perquè no funcioni el de la bomba atòmica, diríem, no? I salvar-los és treballar perquè la bomba atòmica no funcioni, no existeixi. La pel·lícula es basa en la vida de Melita Norwood, que és l'espia britànica que ha estat més temps als serveis del KGB. Va passar secrets d'estat a la URSS durant 40 anys, bueno, 4 dècades.
Déu-n'hi-do, eh?
Des de que la van reclutar a final dels anys 30, o sigui, el 39 que dius tu,
sí.
perquè el 38 era un estudiant, i va morir a l'any 2005, als 93 anys, deixant enrere moltes incògnites i dilemes morals. Perquè és veritat que en aquesta pel·lícula el que et plantegen és que ella no era algú que ho feia per diners o per...
No, era,
cap motiu, era, diguem, d'interès propi, sinó que era...
Era per una decisió que havia de prendre molt dura,
no,
i per amor.
Bueno, no, l'amor...
S'enamora d'un comunista.
Sí, però el comunista aquest, que és un anglès, no és un senyor vingut de l'estepa siberiana.
Sí, sí, sí. No.
És un anglès normal i corrent amb idees de comunistes. S'ha de viure tots junts o hem de tenir una vida on el capitalisme no ens enfronti uns contra altres, on la gent no abusi d'uns d'altres, etc. Per tant, la idea així genèrica no és dolenta, i aquesta idea circulava per Europa en aquella època. I ella, diguem, combrega amb aquesta idea, se la creu,
I a partir d'aquí
ha de fer alguna cosa. Uh-huh. Té els comunistes que li diuen, hòstia, avisa'ns perquè aquesta gent es tira una bomba atòmica i aquí ens embolicarem.
Sí.
Recorda que en aquella època, la Segona Guerra Mundial, Anglaterra i Rússia eren aliats contra els alemanys. Per tant, no és allò que et poses de banda d'un o de l'altre. És després, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, que ve la Guerra Freda i llavors ja són oponents.
No?
Total, que enfoca el tema este de la traïció des d'un punt de vista que m'agrada, perquè és qüestionar coses. Falta veure si la pel·lícula ho desenvolupa prou bé o no.
La pel·lícula fluixeja una mica, tot i que ella, clar, ella és una molt bona actriu i que això ho salva, no?
Sí.
Però a mi el tema...
Està bé,
és interessant i m'agradarà anar a veure-la, sí.
Doncs vinga, anem per una altra.
Doncs vinga, per una altra. D'on vas?
Deutschland.
Ya, la hostia.
Me cago en la leche, pero si tenemos a un fascista. No. Io soy periodista. Periodista. Io, nada fascista. No fascista.
D'on vas és una pel·lícula ucraïnesa, escrita i dirigida per Sergei Lotnitsa. És la seva segona pel·lícula, que estrena després de La niebla, de l'any 2013. És una pel·lícula que va estar nomenada millor director al Festival de Cannes del 2018. Va tenir el Giraldillo d'Oro a millor pel·lícula del Festival de Sevilla del 2018. Una pel·lícula que diu que no s'explica la guerra, sinó que ella mateixa és la guerra, que és molt bona. O sigui, l'experiència cinematogràfica diu que és agressivament opressiva, extraordinàriament hàbil a l'hora d'explicar-nos uns diagnòstics demolidors sobre la condició humana. Què?
Sí, mira, jo diria que, fixa't, mostra un seguit de vinyetes de patriotisme, histèria, violència i burocràcia. Sembla com si n'és tot deslligat, i veient el tràiler i la informació que tinc, té uns tons surrealistes.
Sí.
A l'est d'Ucrània, la societat comença a degradar-se quan, en l'era de la postveritat i les fake news, afloren la manipulació i la propaganda sense límits ètics.
Jo cada dia ho tenim a l'hora
sí,
de dinar.
Però clar, això en un món en guerra, diríem.
Sí.
En una situació d'enfrontament bèl·lic.
Sí.
Quan de la guerra se'n diu pau, quan la propaganda és presentada com la veritat, quan se'n diu amor a l'odi, fixa't que de les armes de guerra se'n diuen armes de defensa. I els exèrcits tenen ministres de defensa.
Sí.
En fi, a partir d'aquest moment és quan la mateixa vida comença a semblar-se a la mort. O sigui, et porta aquesta contradicció.
Sí. No? I a més, aquesta tergiversació de les paraules, aquests eufemismes a l'hora de parlar. Ho dic perquè sí que no és el mateix entorn que el que descrius la pel·lícula, però el fondo és el que veiem cada dia.
És aquest, sí.
I és que és per tenir un debat profund, justament, sobre l'ús de les paraules, de les expressions.
Sí. És per la democràcia qui mando jo, no?
Exacte.
I tot això.
I dius, vale, o los fascistes, i estan parlant de la gent d'esquerra i ho diuen els de la dreta, no? I dius,
sí, per
favor,
Et retoca això, però tampoc et presenten una història lineal. On comença algo, passa, canvia, hi ha problemes, s'arreglen i s'acaba. Sinó que sembla que sigui un bombardeig d'idees que totes apunten al mateix lloc. Aquesta a mi m'interessa molt. Aquesta sí que em fa molta gràcia veure-la.
Vale, doncs ja en tenim apuntades dos o tres.
Sí.
Va. Vinga, doncs anem a la següent. Gracias a Dios.
Me llamo Alexandre Guerán. Soy padre de 5 hijos. Hace un mes descubrí por casualidad que el padre Prena había regresado a Lyon.
¿Te ha visto?
Sí, lo sé. Porque este hombre está con niños. Los sábados por la tarde me llevaba al laboratorio fotográfico.
Bueno, per la manera, el tros de diàleg que hem sentit, el Gràcies a Dios, ja veiem de què va. És una pel·lícula francesa escrita i dirigida per François Ozon. És el mateix director de En la casa, L'amante doble, La nueva amiga, i està interpretada per Melville Poupat, Denise Menochet i Joan Arlo, en els papers principals, que són aquests tres amics en els que es basa aquesta història, basada justament en fets reals. Va tenir el Gran Premi del Jurat al Festival de Berlín d'enguany. I a veure, a mi el que em recorda és aquella pel·lícula Spotlight, que va estar als Oscars de fa 2 o 3 anys, no sé, perquè el temps passa volant,
d'aquest any, no l'altre,
de l'altre, i que bueno, és descobrir una trama d'assetjament sexual a menors per part d'uns
capellans, però sobretot és veure com es reacciona a aquest descobriment.
Sí.
És a dir,
també ho tenim a l'ordre del dia,
I
una pel·lícula com aquesta no sé si seria possible fer-la a Espanya. Ara et deixo tu que parles de la pel·lícula.
Sí. A més, està molt ben valorada a nivell de crítica,
està
puntuada molt alta.
Sí.
I mira, està basada en el cas real de Bernard Preinat. És un capellà de la diòcesi de Lyon que es va acusar l'any 2016 d'abusar sexualment de desenes de nens. Alexandre viu a Lyon amb la seva dona i fills i per casualitat se n'entera que el sacerdot que va abusar d'ell en un campament d'estiu quan era crio segueix treballant amb menors. Aleshores ell es llença a un combat buscant justícia, o sigui, sí. Se sent indignat que clar. Aquest tapés encara estigui por ahí sí. fent la seva. I amb ells s'ajunten, perquè ell els busca, buscar altra gent afectada, sí. en François i en Manuel, que són dos homes també com ell, que han estat víctimes del mateix capellà. El que busquen és com lliurar-se del patiment psicològic que tenen i sobretot parlant-ne,
Sí.
i no tenint-ho que amagar més sí. i denunciant els fets. Però les repercussions i conseqüències dels seus testimonis no deixaran a ningú tranquil, i començant per les seves famílies.
Yeah.
O sigui, és allò de no remenis el passat, què diran ara de nosaltres?
Deixeu-ho estar.
O sigui, sí. ja no és només, a part que hi ha tot l'estament religiós,
que
una mica que diu, escolti, això, sí. gràcies, hi ha una frase que diu, gràcies a Déu, això ja legalment està, no em surt la paraula.
Penat o...
No, que ja ha passat massa anys.
Està prescrit.
Exacte, gràcies a Déu ja està prescrit. Sí. I ell diu, has sentit el que ha dit? Que gràcies a Déu està prescrit? És gràcies a Déu que està prescrit?
Sí.
Vull dir que hi ha tensió, eh?
Sí.
Jo diria que és una pel·lícula, tot i que és un tema molt sentit últimament, jo diria que és una pel·lícula que tracta el tema molt en sèrio, perquè ja et dic, veus la reacció dels propis familiars de la dona d'ell o de la dona d'un d'ells.
Bueno, és la vergonya de la víctima, justament.
Clar, clar.
Molt bé, doncs anem a l'última pel·lícula de la cartellera d'aquesta setmana, Un corazón extraordinario.
Mañana lo recogeré. Tengo un paciente en la clínica.
Un corazón extraordinario es una película alemana dirigida por Mark Rothemund, que va fer també Sophie Scholl, Citas ciegas con la vida, és la seva tercera pel·lícula, de fet, i protagonitzada per Elias Mbarek i Philip Svarz en els papers principals. Una comèdia dramàtica, un docudrama de l'adolescència, una cosa més lleugera per acabar la cartellera.
Sí, és més lleuger. És, mira, Leni Reinhardt, és un paio de 30 anys, que és un irresponsable i un malcriat, un tio de bona família, que ha tingut sempre de tot, i és per això que el seu pare arriba un moment que l'obliga a cuidar un dels seus pacients, que és un adolescent que té una greu malaltia cardíaca. I així comença una aventura d'emoció, tendresa i humor, on Leni trenca amb la seva vida anterior i amb tot l'establert, també. S'enfronta a la societat. Perquè ell el que vol és aconseguir que el seu amic pugui fer realitat tots els seus desitjos. Per tant, és una època de... Mira, em recorda aquella del negre cuidador d'aquell... Com es diu?
Ah, el de... Intocable.
Intocable.
Sí. És una és història... algú que s'ha de fer càrrec d'una altra persona.
Exacte.
Tot i que ell és un cantamanyanes i ha d'exercir la responsabilitat. Exacte. A partir
amb unes històries prèvies diferents, sí. però la idea ve a ser la mateixa. I en aquest cas és d'algú que s'ha de morir en poc temps, diríem, que té una malaltia molt...
molt terminal, ja.
En fi, una obra que... et reconcilia amb la societat.
Amb la condició humana. Molt bé.
I ara farem una música que l'hem volgut lligar a París.
A París, aquesta setmana.
Pel fet d'aquest dilluns va haver l'incendi de Notre Dame.
Això mateix.
I buscant músiques sobre Notre Dame o sobre París, millor dit, pues no hi ha com el Woody Allen per treure músiques bones. I la pel·lícula de Woody Allen, Midnight in Paris.
Una pel·lícula de l'any 2011 amb aquest clarinet de Woody Allen.
Explica de què anava ara tu, va.
Aquesta pel·lícula era la història d'un escriptor americà que era Owen Wilson, perdó, l'actor, que està passant unes vacances d'estiu amb la seva nòvia i els sogres.
I els sogres.
A París.
Abans de casar-se.
Que s'avorreix mortalment i que la seva il·lusió de la vida és escriptor. i estan allí pels preparatius de la boda, perquè clar, els americans així una mica xavacans han d'anar a París a buscar la
bueno,
nova,
per ells,
a tenir aquell punt de glamour.
Per ells que... Europa és el viejo mundo i és l'arrel de la cultura, diríem.
I aleshores ell, avorrit d'això d'anar de botigues i del el paripé dels sogres, al vespre, cada vespre, s'escapa de l'hotel i a través d'un encanteri que no sabem com és, es transporta a l'època dorada del París de final
hi ha
del
èpoques.
Segle
XIX sí, sí, sí.
fins a meitat del segle XX.
Sí.
I allí pues, ell
coneix
els grans
artistes,
pintors,
sí.
els escriptors i tot, i clar, ell al·lucina i és...
Que, fixa't que en el fons és com ell a París... se n'adona de la importància de la cultura,
cultura.
D'on va sortir,
clar.
De què implicava,
clar.
De com eren aquella gent.
I aquí el contrast del París sofisticat i superficial amb el París de la cultura, de les tertúlies,
claro.
De bohemi i de les absentes.
Sí, 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 sí.
Molt bé.
I ara, sí, ara ens despedim ràpidament perquè la seva, hem d'anar corrents a mirar més pel·lícules i enterar-nos de més coses.
Tenim
per explicar-ho la
festa.
Setmana que ve.
Molt bé, doncs, bon dia i fins la setmana que ve.
Adeu, Fila Zero.